Atrévo-me a ir. Aqui, meio.
Aqui, Neus Proteste. Atrevo a bombar.
Podemos mover.
Mas é manhã de uma nova escola pela porcaria.
Campi, visca la ciència.
Endavant, Marta.
El búnquer.
...1808, cim del Mont Blanc, serralada dels Alps, frontera franco-italiana.
Quin fred, hòstia.
Sí, collons, quin vent que carda.
Quin fred.
Qui ho havia de dir que faria vent de dalt del Mont Blanc?
Avui comencem a dalt de tot, eh? De manera literal, ens situem a més de 4.000 metres d'altitud, a pocs metres del cim del Mont Blanc.
No se'ns hi ha perdut res aquí dalt. Què hi hem de fer? Què hi hem de fer aquí?
Bueno, hi hem pujat per viure un moment històric, Jair. L'ascensió del cim més alt d'Europa per part d'una dona. La Marie Paradis és a pocs metres d'aconseguir el que cap altra dona ha fet abans. Coronar el Mont Blanc.
Va, Marie! Va, que ja ho tens!
Després d'incomptables esforços i patiments, la Marie arriba a l'objectiu. Ha fet cim. Escrivint el seu nom a la història de l'alpinisme. Ho ha fet, i cal dir-ho gràcies a la inestimable ajuda del seu equip, que l'ha hagut d'ajudar pujant-la en braços en el darrer tram. Estava massa exhausta per moure's.
Això no compta, eh?
Sí, home, sí que compta. Ningú diu com...
Has d'arribar-hi tu, eh?
No.
O si jo em moro a 1.000 metres i pugen el cadàver a dalt, què? El cadàver de Jair Domínguez ha coronat el... No, ha coronat res.
El primer mort català que corona el Mont Blanc.
És que ens conformem amb això, els catalans.
Ja està.
El primer mort català que presideix la Generalitat.
No, ja n'hi va haver un. Series el segon.
Va, sisplau, que al realitzador no li agrada la broma, vol que seguim.
Sisplau, bromes de catalans les justes.
Bueno, ha fet cim.
Ha fet cim.
T'ho compro.
Ha fet cim. En aquell mateix instant, a 98 quilòmetres del Mont Blanc, en un petit poblet situat als peus de la serralada dels Alps, anomenat Hauteville-Lompnes... Ho he dit perfecte.
Hauteville.
Hauteville-Lompnes.
Millor.
És que els francesos, de veritat...
És igual, pronuncia com vulguis.
És igual, si
no hi ha cap francès escoltant.
Ni els agradarà com ho pronuncis mai.
No, és veritat. Això és veritat.
Atenció, que el nom de la protagonista d'avui també ens haurem de barallar.
És francesa.
És francesa. La jove Henriette. Li dic així o què?
Henriette. Ja perquè no
francès...
No t'emmerdis.
Henriette Angeville,
sí,
està esperant la confirmació de si la Marie ha complert el seu propòsit.
Qui és l'Henriette d'Angeville? Perquè és nom de pija.
Sí que té nom de pija. L'Henriette és una gran admiradora de la Marie. És la seva fan número 1 i, a més, és la nostra protagonista del capítol.
Em pensava que la protagonista sigui la Marie.
No, la Marie no. La Marie no, perquè l'han ajudat a pujar i no ens ha caigut bé.
És que ja t'ho he dit jo.
Podria haver estat la Marie, però avui nosaltres ens fixarem en l'Henriette, una noia crescuda al peu dels Alps. Viu rodejada de muntanyes altes com el cel i té com a màxim desig emular la fita aconseguida per la seva ídol, la Marie.
És preciosa, és com si una nena dels Pirineus,
sí,
té d'ídol a la Núria Picas o l'Araceli Sagarra.
Perfecte,
és això el que haurien, els ídols que haurien de tenir les nenes dels Pirineus,
sí.
No pas ningú altre.
No sé quins ídols s'estilen avui en dia. No sé que els
l'Aitana
nens...
Bonmatí.
Està bé, també.
També.
Està bé. Està bé.
Sí,
mentre
està
no
bé.
Me diguis
qui?
Un altre.
La Maria Pombo.
No sé qui és.
Per això. És un influencer.
Ah.
No, tampoc em preguntis massa.
No sé.
Jo vaig pel món i me diuen noms de persones, jo dic, faig que sí amb el cap.
Vale.
I ja està, i és el que hauries de fer tu.
No, jo d'influencer no conec gaire.
A qui coneixes d'influencer?
La Laura Escanes, perquè surt a TV3. Però vale. Si fos només perquè està a l'Instagram, no hauria...
És influencer, la Laura Escanes és influencer, correcte.
Ja està. No en sé cap més.
Vale.
Bueno, no despistem, sisplau. El millor de tot que és que en el cas de l'Henriette,
sí,
la intenció d'emular els reptes de la seva heroïna van de debò. Actualment té 14 anys i té força temps per entrenar-se als Alps i fer realitat el seu somni.
14 anys són molt pocs, eh?
Sí.
Et deixen pujar enlloc amb 14 anys. Però feines et deixen pujar al Shambhala.
Als Alps sí, eh?
Sí, però vigila, eh?
Tu vas als Alps i no hi ha aquell de PortAventura amb aquell ferro.
No hi és.
Que no pot passar.
No hi és. Hi hauria de ser-hi.
Sí.
Hi hauria de ser-hi perquè hi ha una gent que... Bueno, va amb un equipament per anar a la muntanya que entra poc i massa.
Sí.
Si els veus anar a fer la volta a l'estany de Banyoles amb roba d'aquella de més 8.000,
sí,
i pals i no sé què, i un tio amb un GPS.
Per
l'estany, eh?
L'estany de Banyoles, no pots equivocar. Si tu vas,
segueixes, ho has de fer molt malament, eh?
Tu segueixes l'aigua, vas a parar al mateix puesto al cap d'un rato.
És que el camí està...
Has fet la volta.
El camí està fet, eh?
Ja està.
Hi havia un senyor l'altre dia que deia, no sé, igual hauria que volver. No, home, no, acaba la puta vuelta, macho. Surt més a compte acabar la volta que tornar.
Bueno, cal estar en forma per quan arribi l'hora de fer sessions de primer nivell. Els qui la coneixen saben que l'Henriette té una resistència fora del que és normal. Quan enfila una muntanya i comença a caminar, no hi ha qui l'aturi. 14 anys, eh?
Hi ha aquella gent que comença a manxar i no els atura.
Sí.
I hi ha avis que són així, eh?
Sí.
Aquell avi que camina amb el cap cap endavant...
Sí.
No, o sigui, no
és dir,
frenar,
tots.
Tots.
Exacte. Grimpar li encanta, és el que més l'ajuda a desconnectar de la realitat. Quan fa camí cap als cims i als turons és quan més se li desperta la mirada pura i brillant. Allò li permet espantar els fantasmes del seu passat.
Ep! Que hi ha un trauma aquí?
I dels grossos.
No fotis!
Us hem dit que l'Henriette ha crescut als Alps, envoltada de cims i muntanyes nevades. Però la nostra amiga no només s'ha criat aquí, no hi ha nascut. Va néixer en un lloc que només li porta mals records.
Ai, Déu meu, a dos germanes.
No! No, he dit que era gros, però no tant, el trauma. L'Henriette va néixer a França, on tenia una vida molt diferent de la que té ara. Actualment viu una vida modesta, allunyada de l'opulència, però fa un parell de dècades el panorama dels Angeville encara era pitjor. Potser us heu adonat que el cognom de la nostra protagonista no fa massa d'un camperol qualsevol.
No, d'Angeville, no.
Ai, vaig a Can Angeville
no.
A buscar mongetes, no.
No.
Doncs això és perquè té sang de l'aristocràcia.
Ja ho hem dit, que tenia nom de pija.
Sí, la família de l'Henriette vivia en un palauet famós situat al cor de França. Eren gent molt rica i respectada, però van patir la mateixa sort que els altres aristòcrates francesos de l'època. Quan va esclatar la Revolució Francesa, la bona vida se'ls invana a Norris.
Ah, però ja vau tocar calé quan tocava.
Sí,
després,
no?
Quan va venir la guillotina... Eh? Quan van arribar els de Podemos, què? No van acabar d'arribar al tot.
No van acabar d'arribar. No. Bueno, van arribar i van dir, doncs pues està bé aquí. Sí, s'hi van quedar.
Ja
però,
està.
En fi. La nostra amiga va néixer quan la família patia un autèntic malson. Perquè us feu una idea de com les van passar de magres, només us direm que un mes després del seu naixement, el seu avi perdia el cap a la guillotina.
Ah, collons, i ara qui anirà a buscar la nena a col·le?
Ah.
Ara qui... Ara qui anirà a buscar la nena a col·le, Mercè? A l'avi. No saps l'última de l'avi.
Li
ha anat a buscar bacon a plaça...
I li han tallat el cap.
Li han tallat el cap, tu.
Doncs mira, el seu pare tampoc la podrà anar a buscar perquè quan l'Henriette tenia un anyet, el seu pare el van engarjolar i no el van tornar a veure fins al cap de 7 anys.
Encara està prou... Home, si el va tornar a veure algun dia, encara va estar prou de sort, no?
I a més del que els va passar el seu avi i el seu pare, el palauet famós on va néixer l'Henriette també va patir la ira dels revoltats. El van cremar, reduint-lo a cendra. Els Avenguil van haver de guillar cames, ajudeu-me.
Ai, 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 ai! El palau!
És que...
Que et cremin el palau.
Ah, bueno.
Que t'executin l'avi, bueno, però el palau...
L'avi per la guillotina, el pare a la presó. T'executen al palau.
Això... T'executen al palau? No, no.
Perdó.
Home, i ben executat, i ben... eh? Condemnat a la foguera.
Te'l destrueixen, al palau. Ah, llavors, és que jo... És que tinc ansietat perquè no acabo de trobar el meu lloc aquí. Aquí no tens temps de tenir ansietat, eh?
No. Aquí li pots dir el que volia, és que la feina no se m'acaba de respectar. Bueno, li han tallat el cap a l'avi i li han cremat el palau a la nena aquesta, eh?
Què?
Normal que tingui traumes.
Com veieu, la nostra protagonista ha viscut moments molt durs, però per sort han quedat enrere. Ara és feliç, viu una vida plàcida entre cims i muntanyes i, bueno, la natura és la seva única amiga.
Uf, bueno, quan la teva única amiga és la natura...
Què?
Problema. Tens un problema.
En Kilian Jornet?
No, Kilian Jornet té molts amics. Bueno, els que ha de tenir.
Sí.
Uns quants.
Sí.
No ens passem, tampoc.
No, és que gaires amics també te t'avales.
No. Kilian, sí, és amic de la natura.
Sí.
I viceversa, perquè si no seria mort ja.
És que jo diria que...
O en Kilian l'estimen molt les muntanyes...
La natura és més amiga d'en Kilian que en Kilian de la natura. Perquè...
Kilian té el respecte just que ha de tenir per la natura. El just.
Molt just.
Molt crec, just, perquè crec. Anar per allà...
Allò no respecta res.
No. No, jo crec que a qui no es respecta és a ell mateix.
A ell mateix. És que...
Mira, vida, si em mato...
A mi em fa patir. Jo no, ja no ho miro perquè
no,
em fa patir.
No, jo tampoc ho miro.
L'Henriette és una jove ben normal, però no ha estat mai gaire sociable. Potser és perquè vol amagar els seus traumes del passat, o vés a saber per què, però el fet és que, sigui pel que sigui, gairebé no té amics. ni ara que és adolescent, ni quan passen els anys i es torna una dona. Ni amics, ni amigues, ni xicots, ni xicotes, tu. Tot i la insistència del jovent del poble, el cor i l'amistat de la nostra protagonista només pertanyen a les muntanyes.
És que les muntanyes no van ser les que li van tallar el coll a l'avi.
No, van ser els francesos. Sí. Els anys van passant, l'Henriette es fa gran i el seu dia a dia continua sent el mateix. Muntanya i més muntanya. Tot el que fa té a veure amb ella, fins i tot la manera de sobreviure.
Què?
La nostra amiga es guanya les garrofes fent de guia de muntanya. I quan no hi ha feina, aprofita per tornar carregada de llenya. És molt valenta. Dels 20 als 40 anys, sempre està grimpant per la muntanya. I tot el que fa forma part del seu objectiu, posar-se en forma per aconseguir el mateix que va fer la Marie Paradis, ser la primera dona a pujar al Mont Blanc.
Para un moment, para un moment. Pareu la música.
Què
si us plau,
passa?
Dani, treu la música.
Què
la
passa?
Frase que acabes de dir no té cap, ni cap ni peus.
Què
al final ens retiraran l'ondes i ens ho estem guanyant a pols. I el Sapiens.
Aviam.
Llegeixo el paràgraf anterior.
Què
tot
passa?
El que fa forma part del seu objectiu, posar-se en forma per aconseguir el mateix que va fer la Marie Paradis, ser la primera dona a pujar al Mont Blanc.
Sí, és això, tal qual ho has
dit. Si no... abans hi va pujar la Marie dels nassos,
sí,
l'Henriette no pot ser la primera dona a pujar al Mont Blanc. Com a molt, serà la segona.
Ah, això és el que, això és el que et balla.
Això és el que em balla.
Això té una explicació, ho he dit, sí, al principi. Potser no has prestat atenció al detall més important. T'ho explico.
Aviam.
Si us en recordeu, us he explicat que la Marie Paradis la van haver d'ajudar a pujar.
Sí.
Tu t'has enfadat,
i
ja
m'he enfadat.
T'has enfadat.
Perquè he pensat que no havia de ser així, però m'has dit que va comptar.
Sí. Ella és la primera dona que ho va admetre. De fet, va explicar que la van portar a coll en més d'un tram, no només en l'última part de l'expedició.
No, però va pujar la primera, al final, igualment,
sí,
no?
Sí, però el desig de la nostra amiga Henriette és pujar al Mont Blanc sense que ningú l'ajudi.
Ah!
És aquella epígrafa. És la primera dona a pujar al Mont Blanc sense que ningú l'ajudi. Nascuda a França Sud. És aquells premis,
de...
és els premis que et toquen a Catalunya sempre.
Sí.
Millor programa de ràdio local en català.
Fet des de GURB.
GURB de comèdia sarcàstica. Ah!
Ara.
Ah, quants n'hi havia? Era que a la categoria n'hi havia dos. Era uns altres o uns altres.
Ja està. I el que ens hem inventat.
Sí. En fi, l'Henriette està decidida a complir el seu objectiu. Fins i tot ha posat data a l'expedició. Ara que ha superat la quarantena d'anys, és una dona de cap a peus i ha fet uns quants cims importants dels Alps. Vol atacar el Mont Blanc.
Cuidado. Hòstia, noi! Sempre cara de vent aquí dalt!
Sí, noi. No fa mai bon dia el Mont Blanc.
El Mont Blanc, no? I ho sembla, des de baix ho sembla.
Sí.
Tu veus de baix el Mont Blanc, que és així com rodonet, i dius... això?
Vaya mierda.
Aquest estiu vam anar-hi, amb la Neus?
Sí.
Pst, això ho pugem, no? El primer dia, ahir es van matar dos coreans. Vinga, cap al bar.
El bar no s'ha mort ningú.
El bar no s'ha mort ningú.
Bueno,
fiam. Sí, sí, però sí.
Trigues
és una
més.
Feina més del dia a dia.
Ens situem als peus del Mont Blanc. Som a finals d'agost de 1838.
Carai.
Les condicions meteorològiques que s'ha trobat l'Henriette són extremes. El fred, la neu, el mal temps i sobretot la sensació d'ofegament que provoca l'altura només els poden suportar els més preparats per portar el cos al límit. Cal anar ben equipat, i l'Henriette n'és conscient. La nostra amiga porta a sobre 6 quilos de roba d'abric que han de servir per evitar que mori congelada.
6 quilos de roba, boig?
De roba.
Però tu saps quants jerseis són 6 quilos?
És que no sé si els tinc jo, 6 quilos de roba.
No, tu no.
Et diria que no.
Tu, ni comptant les sabates.
L'expedició que l'acompanya ha rebut ordres de no ajudar-la en cap cas. Ells només li donen un cop de mà per portar estris necessaris per coronar el cim.
Però què, les tendes, els pals i aquestes merdes?
Sí, i unes ampolles de xampany que l'Henriette vol obrir quan arribin al cim.
Una copeta de xampany? Quan arribis... Home, és
que...
el capritxo aquell, no?
Home, arribes al Mont Blanc, lo mínim destapar una ampolla de cava.
Doncs sí, és veritat, així... si és la primera.
Ah, ho fan els motoristes i volten en pla, i en moto, un tio que puja 4.000 metres no pot cardar-se una ampolla de cava quan arriba a dalt.
Això t'anava a dir.
Home.
Nano, vols dir que t'has de cardar una ampolla... I grosses que són aquelles, eh?
Aquelles?
O ells molt petits, no ho tinc clar. Que, també,
que el motorista és petit.
Motorista
és una
petit.
Mica com els, aquells que van a cavall.
El jockey, com es digui.
Bé, ha demanat xampany per brindar per l'èxit i també ha demanat pujar-hi una altra cosa. Una gàbia amb coloms. Els vol fer volar des de dalt de tot del cim.
Però si s'estan cardant de fred, els coloms.
Deixa't estar, Jair.
Els coloms són de vall.
Amb el xampany i els coloms carregats ja només falta una cosa. Tirar cap amunt.
Va.
Vinga, va. Heu agafat els coloms?
Sí, ja està. Hi ha un que només porta els coloms. Té collon, també.
Des del primer moment, l'Henriette demostra que està en forma. De tot l'equip, ella és la que més tira. Bueno, clar, si no has de carregar els coloms i el xampany...
Porto tu, nena.
Els guies i els portadors que l'acompanyen estan meravellats amb la seva condició física.
Va, Henriette, va!
És la caminadora més forta de l'expedició i també la més bona escaladora. Els 6 quilos de roba que porta a sobre no eviten que la nostra amiga grimpi com una sargantana. El Mont Blanc és una de les muntanyes més complicades i més perilloses, i a mitjans del segle XIX encara és pitjor. La neu i els penya-segats són trampes mortals que demanen la màxima atenció. Un error seria fatal.
La muntanya és molt puta, eh?
Sí.
Si no, que li preguntin... Joe Simpson, te'n recordes?
Joe Simpson,
capítol 13 d'aquesta temporada, que va quedar fet pasta de moniato.
Ai, sí, aquell que va tenir l'amic penjat allà tanta estona.
Bueno, exacte, va tallar la corda.
El tio va
dir, tu, ja n'hi ha prou. Ja torno jo, ja ho explicaré. I se'n van sortir, eh?
Sí.
Fet una coca, però se'n van sortir.
La muntanya és perillosa, vigileu, sí. Sisplau, vigileu. El Mont Blanc s'enfila sobre els 4.800 metres, és ple de paranys i entrebancs que l'Henriette supera l'un darrere l'altre. Però el cansament, el fred i el mal d'altura comencen a atacar-la.
Alerta amb el mal d'altura, eh?
Sí.
Que quedes... Que sembla que acabis de baixar d'una furgoneta, eh?
Que els veus que van buscant la cantimplora i no la troben?
Sí.
Cuidado, cuidado.
Què busques? Si has perdut la motxilla fa una hora i mitja.
Hi ha un moment de l'ascensió en què l'Henriette està passant un infern. Ja no és tan ràpida ni tan àgil. Li costa respirar i pensa amb dificultat. Els deliris apareixen i comença a perdre el cap. Creia que se'n sortiria, però ara dubta de si arribarà al cim.
Va, home, Henriette! Va, si ja hi ets!
Els seus companys d'expedició també estan espantats. Ella els ha prohibit que l'ajudin, però la temptació de saltar-se les normes és cada vegada més gran. Intervenir o no intervenir? Què has de fer? Què faries, Jair?
Jo no m'hi voldria trobar. Ara sí, jo no demanaré a algú que
m'arrossegui. A mi m'ha dit que no l'ajudi.
Sí, el deixo aquí que es mori i ja està.
L'hora és greu, però l'Henriette continua pujant. Cada pas li és un esforç inhumà, però en fa un rere l'altre. Gairebé per inèrcia els passos se succeeixen i el que semblava impossible ja no ho sembla tant. El cim del Mont Blanc s'intueix entre els núvols.
Va, Henriette, tira!
Henriette.
Tira, va! Nena.
Venga, vamos!
Vamos!
Vamos, Ibai, esta me la haces, eh!
Hosti, l'Ibai. Què? Com el veus? S'està posant en forma,
sí,
no?
Sí. Home, a veure, partíem de zero.
Partíem de zero. Partíem d'una forma...
De zero, una forma de zero. Partíem d'una forma de zero.
El tio tenia cos de gamer.
Sí.
Ja està.
No, el gamer no se li demana pujar al Mont Blanc, tampoc.
No.
Però me fan gràcia els entrenadors personals.
Sí, eh?
Vamos, esta sí. Va.
Esta sí.
Venga,
esta
30 sí. Segundos me lo haces esto, vamos. Claro, crack, vamos, qué bien, crack.
Crack no, si no pot... Te pot fer un burpís d'esmaia, home.
3 de setembre del 1838. L'Henriette és a pocs metres del seu propòsit.
Ah!
Finalment, després d'infinits esforços...
Déu meu, eh?
L'Henriette...
Que no la sento caminar!
No. Va, jo pares un moment abans de arribar.
No!
Has de mirar què hi ha al voltant.
Has de mirar des de dalt.
L'Henriette...
Què?
Arriba al cim del Mont Blanc pel seu propi peu, sense ajuda!
Guita com xuma la borratxa.
Hòstia, vinga.
Frena,
home. La nostra protagonista és la primera dona a coronar el Mont Blanc.
Que volin els coloms.
Ai, els coloms. No hi ha cap font oficial que ho confirmi, però jo diria que fa estona que són morts, eh? Un colom a 4.000 metres...
Té tan poca pinta. Un colom amb prou feines... Amb prou feines arriben a dalt del fanal.
Clar, és que la gent té la idea.
Sí.
La gent té la idea que com que volen,
sí,
poden anar molt amunt. Depèn de l'ocell.
Sí, i el colom no és pas el primer de la classe.
No. La baixada del cim es produeix sense incidents i quan arriba als peus de la muntanya, l'Henriette es troba amb una benvinguda multitudinària que vol celebrar la seva proesa. D'entre tots els assistents a la celebració, en destaca una persona molt especial. Sabeu qui?
El de la protectora d'animals del poble, un flimuntiu de Greenpeace.
Em matava les palomes! Assassina!
despullat i pintat de vermell.
La Marie Paradis, l'heroïna de l'Henriette.
Home! He venido, María, a decirte algo, Henriette. ¿Qué tienes que decirle a tu compañera? ¿Dónde están las palomas?
L'Henriette es fon en una abraçada amb la dona que la va inspirar a aconseguir el seu gran repte. La Marie, que ja supera la seixantena, estava ben contenta de la fita aconseguida per l'Henriette.
Bueno, què?
Vols dir?
Home,
contenta?
Sí, home, sí. Sí. Bueno...
Bueno, t'han fotut el títol, eh?
Te l'han cardat, eh? No, no, t'han deixat com una merda. A mi no em van haver d'arrossegar fins dalt. Vai. Que li digui això, eh? A una iaia.
Amb 44 anys, la nostra amiga es guanya el sobrenom que l'acompanyarà la resta dels seus dies. No us direm quin nom és, això ho preguntarà la Neus al seu concurs.
Ai, quins nervis!
En els següents anys, l'Henriette continuarà dedicant la seva vida a fer cims. Fins i tot, torna a pujar al Mont Blanc, ara sense la pressió del primer cop.
Ja vas més tranquil la segona vegada.
Puja a muntanyes i també dedica moltes hores a escriure. El resultat és Le Carnet Vert, un llibre en el qual l'Henriette explica vivències i expedicions. És un llibre molt valuós, de museu. N'hi ha poquíssimes unitats. Si en teniu una còpia original, que sapigueu que sou milionaris perquè van molt buscades. Eh?
Què dius ara? Va tothom a mirar les maletes de la Viga a França.
A veure... La nostra protagonista acaba tenint una vida austera, però tranquil·la, com la de sempre. L'any 1871, el seu cos s'apaga a Lausana als 77 anys.
Molt bé, l'Henriette.
La voleu veure?
Sí, què tenim de l'Henriette? Perquè fa molts anys no en tindrem pas foto, d'això.
Tenim els 6 quilos de roba i ella.
Sí?
Sí.
Aviam si es noten aquests 6 quilos.
Guaita-la.
Ostres.
Ben abrigada, eh? Ostres. Ben abrigada. El gorro impressiona, eh?
Home, ben parit, eh? S'ha posat una mica de cinturó, eh? Estem,
sí,
estem una mica coquet, eh?
Sí,
també.
Sí.
I el pal aquest que sembla de caçar balenes, però era el que tenia... És que, clar, van, ara hi ha molt de material ben parit per pujar a la muntanya, però sí, abans anaves amb un puto bastó d'anar a caçar bolets.
Anaves amb un bastó, anaves amb l'alfombra de casa embolicada al cap...
Feu, aquest és un repte pels youtubers i els influencers que ens veuen ara, anar equipada com l'Henriette d'Angeville i pujar al Mont Blanc.
Vinga,
ja si tens collons.
Endavant.
Hauríem de valorar-ho molt més, aviam què en pensa el nostre públic. Henriette d'Angeville, la primera dona a pujar al Mont Blanc, sense cap mena d'ajuda física, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Clar que sí, unanimitat absoluta al búnquer, per tant, fort aplaudiment per Henriette d'Angeville, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, no sé si preguntar-t'ho, t'encanta l'Henriette.
Home, sí. Si fa muntanya i és una dona,
home,
em té guanyada ja.
Ja està. Ja
encara, encara que sigui
més
francesa.
Igual, que mati la mare,
nazi,
més igual.
Després,
és igual.
Ens, bueno, endavant. No anava a dir. És francesa,
va,
però li perdonem.
Sí, home, sí. Que volies fer el sobrenom, no?
Evidentment.
Sí, és que hi havia nervis i no els estic notant.
Ens vinga, el dius o no?
Vinga, sí, sobrenom de l'Henriette.
Sí, tenia sobrenom. Se'l mereix, perquè va fer una cosa, una proesa, sí, important.
Important.
Tot i ser la segona dona...
No, l'altra va arribar.
Hem quedat que no és segona ni res.
Doncs es veu que la primera, a la Marina no li interessaven pas tant, les muntanyes.
No?
No.
Com
que es veu que, no, era com una mica de màrqueting, de dir, hosti, em faré famosa fent això, i
era,
així, era, perquè era molt pobre.
Era una influència
va dir,
de muntanya.
I va dir, mira, posaré una muntanya. Però no interessava gaire, no? Okay. Bueno,
doncs res.
Bé, doncs anem per veure el sobrenom de la nostra, de l'Henriette. Mira, això n'hi ha per la gent de Sant Cugat. La
Sant Cugat, avui a la primera fila del búnquer.
Vinga, a veure, quin sobrenom li van posar a l'Henriette? Opció A, la reina del Mont Blanc. Opció B, la núvia del Mont Blanc. I opció C, l'estrella del Mont Blanc.
Que difícil, no?
La C.
La C? Sempre és la B.
La
C.
A.
Sempre és la B.
La C? Estrella. Estrella.
Sí? La reina, la núvia, l'estrella.
Tenim dubtes, eh?
La núvia, la B, la B.
La B, la B.
Va, la B. Anem a veure si és la B.
La B. Correcte!
Sempre és la B.
Sempre és la B. És que ho sabeu, que sempre és la B.
La núvia de Montblanc.
Sí, és la fiancée du Mont Blanc.
Oh.
Sí, que vol dir novia de Mont Blanc. També se li diu Mademoiselle d'Angeville.
Molt bé.
Sí. Vinga, va, i parlant de muntanyes i de dones, ja sabem quina va ser la primera dona que va pujar al Mont Blanc.
L'Henriette.
Exacte, no, la primera... Bueno, la Marie,
per sí, nosaltres és l'Henriette.
No, ja no me'n recordo ni com es diu.
No.
També vam saber la primera dona catalana que va pujar a l'Everest.
Sí que ho sabem.
Qui és?
Araceli.
Araceli
Segarra. Molt bé, va venir aquí amb
m'estic posant molt nerviós perquè avui hi ha moltes mosques al búnquer, n'hem matat una i ara mateix n'hi ha una de viva que li està plorant la mort a l'esquena, aquí davant.
Ai, és
i ara és el moment de matar-la perquè no pateixi cap dels dos.
Mata-la perquè estava... Ja ara, ja està. No, és que estava patint perquè estava aquí plorant la mort de la seva companya.
Ho fan, les mosques?
Senten molt la mort.
Jo crec que bé. Jo crec que venen a veure si és menjar.
Suposo.
Però bueno, no sé si tenen tants sentiments les mosques. Ja.
Sou com aquells alumnes que a la que veuen una cosa... Ah, hi ha un escarbat aquí. Estic parlant.
Tens tota la raó.
Escolteu-me.
Vale, Neus, perdó.
Tota la raó. Estava amb l'Araceli Segarra a l'Everest.
Exacte. Doncs va, la pregunta serà sobre aquesta muntanya, sobre l'Everest, d'acord? Sabem que els primers d'arribar-hi van ser l'Edmund Hillary i el Sherpa Tenzing Norgay l'any 1953, però la primera dona en arribar-hi va ser 22 anys més tard, el 75.
També va sortir més tard,
Va sortir més tard?
Vull dir que no va estar 22 anys pujant.
No.
Gràcies per l'apunt, Peyu.
I a més s'anava acumulant el mal temps.
Vinga, doncs, gent de Sant Hilari, atenció a la pregunta. De quina nacionalitat era la primera dona que va coronar l'Everest? Opció A, de l'Índia. Opció B, xinesa. I opció C, japonesa.
Oh!
Me cago en la puta.
Escolta!
Perdó!
Però, bueno...
Res.
S'ha sentit molt.
Podem demanar comodí?
No hi ha comodí.
No hi ha comodí.
Hi ha tres opcions.
Que el que va a la muntanya és la cunyada que ha quedat a l'altra fila.
Ah!
Ens explica això, tu. Què us sembla?
S'estan prenent el concurs molt seriosament.
A veure, hi ha un lot de conserves Ferrer que vull dir que val la pena, però escolta, tampoc com per dedicar-hi mitja hora a discutir.
No m'equivoco. Les
podries
tornar a repetir,
sisplau. Hòstia, Déu
meu. Però quants problemes porten aquesta gent de Sant Hilari?
Índia, Xina o Japó? Com més
de Sant Hilari.
Hòstia, és com blasfema de Sant Hilari.
Allà dalt, noi.
Vinga, va, teniu 5 segons, decidiu. La.
Diem la, de la Índia.
De la Índia?
Vinga, va,
de la Índia.
De la
Índia, sí, home, sí.
Sí,
la Índia, clar que
sí. I tant que serà.
No! No, home, no.
No, no. Mira, si us dic el nom, poder, Junko Tabei, no sé.
Home, espanyola.
16 de maig és una noia japonesa.
Molt
12
bé.
Dies després d'una llau, que gairebé la deixa morta, va arribar a pujar. I afortunadament el Sherpa que l'acompanyava la va treure de sota la neu.
Molt bé,
i així,
el Sherpa.
O sigui que hi havia ajuda.
Sí, també.
Hi havia ajuda, però bueno, és que si es mor, jo crec que està bé, no, que hi hagi ajuda.
Sí, no, clar, abans que es mori, sí.
Ara
sí,
ja
sí.
Està.
Ni els amics ni els amants, els somnis somiats, els moments viscuts són com fulles al vent, se les emporta enllà i capriciós les fa tornar.
Avui tenim entre nosaltres una persona que potser no s'acosta al cel a través de les muntanyes, però sí que ho fa a través d'una tradició brillant i espectacular que tenim els catalans.
Ah, què?
Els castells.
Home!
El nostre convidat forma part dels Minyons de Terrassa i va arribar a ser Enxaneta. Això no pot dir tothom.
No. És que molt poca gent a Catalunya.
No, perquè Enxaneta també t'hi has de posar molt d'hora, si no se't passa l'arròs de seguida.
Ah, sí, esclar.
Un senyor de 40 anys fent d'Enxaneta és raro.
Bueno, ha de ser petitot.
Porto tota la vida entrenant per fer d'Enxaneta.
Ja, bueno. Senyor, però pesa 85 quilos.
A veure, no ha vingut a veure'ns només perquè hagi estat Enxaneta, perquè si fos així el búnquer estaria ple de valents i valentes que estan allà dalt, amb el casc i sense casc, perquè jo entenc que es pujava sense casc abans. Clar, diu que sí amb el cap.
Sí, perquè no vol parlar.
No vol parlar,
sí,
perquè s'havia dit, tu aguanta. És aquí perquè treballa en el món de la interpretació i tenim ganes de conèixer-lo una mica. Jo el conec perquè des de petit el veia. Estic molt nerviosa perquè les del 90
estàvem
enamorades d'ell.
Totes les del 90.
És igual, si algú em diu que no, és mentida.
Sou molta gent.
Ha passat força temps a les pantalles de casa nostra i hem vist com s'ha fet gran a través de les sèries mítiques de TV3. Des de Nissaga de Poder fins a La memòria dels cargols, Temps de silenci, La Sagrada Família o actualment, com si fos ahir. El nostre convidat ens ha anat relatant històries a través de personatges més aviat simpaticots.
Sí.
Bueno, almenys jo no he vist cap personatge que sigui malvat, no?
No.
Bueno, és que això és perquè el convidat doncs, fa cara de bona persona, i és així, ja està. De bon minyó, i mai millor dit, que és dels minyons. Ha col·laborat a Catalunya Ràdio, a les tardes, amb l'Elisenda Carot, i també ha presentat un programa de castells, anomenat Quarts de Nou. I com molts actors, doncs s'ha pogut veure en diferents obres de teatre, com Ovelles o La Pell Fina. L'heu vist? Nosaltres hem vist La Pell Fina.
Molt bé.
Tu has vist Ovelles?
Home, sí, n'he vist. Però no, l'espectacle en concret no l'he vist.
Normalment el Búnquer ens fa molta gràcia preguntar per la primera feina del convidat, però aquesta vegada el problema és que la seva feina ja va ser fer d'actor a la pel·lícula La Teta i la Lluna de Vigues Luna. És molt fort, eh? Perquè normalment la primera feina...
Sí, jo feia de cambrer...
Ja, què passa?
Molta pressió, perquè ja comences aquí...
Sí. Amb la informació que us he donat, només pot haver vingut una persona de Catalunya. Sí. No hi ha gaires actors que estiguin al món dels castells, així que ja suposo que sabeu de qui estic parlant.
Ho sabem, per favor.
Rebem un fort aplaudiment a Biel Durant! Hola, Biel
Durant.
Quin jugorio, no?
Escolta'm, sí. Ets dels minyons de Terrassa.
Bueno, ho he sigut tota la vida, però fins que va haver-hi un moment que no vaig poder anar-hi més, diguéssim.
Però tu eres del Penedès originari.
Sí, això és una cosa estranya. Clar, jo sóc de Gelida. Gelida està a 22 quilòmetres de Terrassa i a 22 quilòmetres de Vilafranca del Penedès.
Uf.
Però el fet és que els bailets de Gelida, que era la colla del meu poble, la van fundar els minyons de Terrassa. Eren els padrins, diguéssim.
Val.
Aleshores, allà ells van fer una mica de... Vine cap aquí, que farem coses.
No has fet el salt a ningú, doncs.
No he fet el salt a ningú. No.
D'acord.
Vinga, va, doncs pregunta per la gent de València. A veure, en Biel, a part d'interpretació, també s'ha dedicat a una altra cosa, d'acord? Perquè, com hem dit, no va ser al principi, però s'ha dedicat a una altra cosa. Es va treure la carrera i va treballar-hi dos anys i mig, més o menys, eh?
Sí.
Dos, tres. Llavors, la pregunta és... què va estudiar en Biel Durant? Opció A, Belles Arts. Opció B, Karate. I opció C, Educació Social. Va treballar-hi, també?
Va treballar de karate.
No, de profe seria, perdoneu, de professor. Professor.
Belles Arts, Karate, Educació Social.
Seria molt guai, eh?
Bueno, no ho saps?
No ho sé.
Peses?
La A,
Belles Arts. És que he pensat, no ho he dit, peses. La A, Belles Arts, a veure.
No!
I això que em fa pinta, eh?
Sí.
Tinc pinta una mica de tot.
De tot el que ens digui, ens ho creurem.
Se m'hi pot atribuir el que sigui.
És el que tenen els actors, diguéssim.
Sí. Què? Va ser educador social,
vaig
no?
Vaig fer educador social, sí, 3 anys. El que se'n diuen CRAES, aquests centres residencials d'acció educativa, són on hi ha menors tutelats per la Generalitat, i és bastant heavy. Sí. És un ofici heavy. I crec que cobren molt poc, aquesta gent.
Segurament. És així, és així.
Imagina't, i ho diu un actor.
Sí.
Bé. En fi, l'ha encertat només la primera fila del búnquer.
Tot
el pes recau sobre la gent de Sant Cugat, avui a la primera fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Salsa de calçots, mongetes seques, all i oli, que seran...
Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
Està competint...
Home.
Ah, sí.
Sí. Home, recordem
no
que si el públic no la sap i el convidat sí, s'emporten les conserves Ferrer, el convidat.
Hem escoltat molts programes i no l'hem encertat mai.
Mai?
Ostres, doncs ja, seria molt estrany.
Seria la primera vegada el dia que venen en directe. Seria raro. La saps, Biel?
Sí?
M'ho
enduc un enlot de
conserves.
Doncs mira, tocant el cel amb la mà.
Sí.
Això són Strombers?
Sí, és exactament.
Sí, senyor.
Sí.
Tocant el cel amb la mà, Strombers, ho han endevinat en Biel Durant. Ell s'emporta el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per en Biel i per la Neu. Bravo, Biel!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, Boncaires. Sóc en Biel, de Llinars del Vallès, i m'agradaria... Bueno, ara he fet un any que tinc el carnet de cotxe i he fet uns 40.000 quilòmetres amb el cotxe.
Déu-n'hi-do.
Llavors m'agradaria saber quants quilòmetres feu a l'any, vosaltres que feu tants bolos, etc, etc. M'agradaria saber quants quilòmetres feu a l'any amb el cotxe. Moltíssimes gràcies. Adeu i puta Espanya.
Bueno. Adeu. Quedeu-vos amb lo dels quilòmetres.
Sí.
Comença en Biel, no? Ja que ha vingut.
Vinga, Biel.
Doncs jo em vaig treure el carnet no fa gaire.
Ah, sí?
Fa 3 o 4 anys, sí. I el primer any em vaig fotre 40.000.
Mira.
O sigui que estem més o menys igual i molts d'aquests quilòmetres ho vam per anar a fer bolos.
I per què vas tardar tant a treure't el carnet?
Perquè no ho necessitava i perquè amb 16 anys vaig estar en pal dels meus pares.
Com amb 16 no tenies carnet.
Com el vaquilla, diguéssim.
Vas agafar el cotxe dels teus pares sense carnet?
Sí, sí, sí. I llavors hi vaig agafar un cert respecte.
Home!
Ostres, home. Sí.
Normal, normal.
Sí, sí.
Clar, clar.
Déu-n'hi-do.
Vaig pagar tot el que havia de pagar, el cotxe i les multes i tot plegat.
Tot,
Sí, ah, sí, sí. I no, vull dir que ja m'he reformat, eh? Vull
ja,
que no,
condueixes bé?
No robo cotxes i no els estampo. Condueixo molt bé.
Oh!
Molt
carai.
Bé.
Carai, sí, sí, que bé.
Home, si als 16 anys ja he duia cotxe.
Clar. Ja, sí. Com no ha de conduir? Jo l'any passat em vaig fer 65.000.
Mira, estem allà, també. Jo també,
també
estic.
També,
Això és garrifo.
Sí. El noi que ha parlat, què era? D'ofici, vull dir.
No recordo.
Ah,
conductor.
Ha dit que havia... feia un any que tenia el carnet.
Jo vaig a l'escola i...
Poc, eh? Fas poc quilometratge.
A veure, sí, a l'escola i la muntanya. És l'únic que faig. I aquí també hi vinc.
De l'escola a la muntanya, de la muntanya, ja està.
Ja està.
No, massa. Conduït massa. S'ha d'anar més en bicicleta.
Sí noi. Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, la Gina de Sant Cugat.
Gina.
Diu que es porta una cosa i que té una pregunta.
Aviam.
Jo vull preguntar al Peyu.
Vinga, va. Ens han mirat a tots, eh? Pensava, qui serà?
Aviam, va.
Gina.
Jo vull saber de què treballes.
Molt bé. Bona pregunta.
Sí, no, i la pregunta és compartida. Jo també vull saber-ho realment. De què treballo?
És curiós.
No ho sé, perquè mira, ahir estava fent fitxes. Preguntes.
Feies de mestre.
Estava fent de mestre per fer visites escolars a les cabres, preguntant, bueno, fitxes plastificades. Faig de tot. Però la feina oficial és humorista. Almenys és el que els
hi
faig.
I caricato.
Caricato excèntrico és l'epígraf. Però almenys quan vaig assignar alguna cosa amb algun notari, sempre posa humorista a la notaria i sempre Lluís Juclà, tal, no sé què, d'oficio, humorista. Llavors sempre em mira i em diu, ¿esto es correcto? Dic, sí.
És correcto.
Soc humorista i conseqüentment empresari per poder fer coses d'humor amb la meva empresa.
Si ara et moro,
que és probable.
Si ara et mors, que és probable, la làpida dirà Peyu, humorista.
Va,
ja està. Aquesta és la manera de saber a què es dedica una persona.
De què penses que treballo, Gina?
De granger.
Bueno, a ratos també, sí. Sí.
Clar, li preguntes a ell perquè saps el que fem nosaltres, eh? Saps el que treballem.
No.
Tampoc.
No,
ah, no, era només interès.
Ens ha mirat i ha dit, només tinc una pregunta. Doncs,
pregunta a mi perquè li interessa, ja està. I què ens portes, Gina? Que portes una bossa aquí, aviam.
A veure.
Aviam què hi ha.
No pesa.
Ens ho pots explicar, si vols, mentrestant, aviam.
És una cosa amb dibuix que us hem fet a tots.
Ah!
Què és això tan maco?
Però qui l'ha fet, aquest dibuix?
Els hem fet nosaltres tres.
Nosaltres tres? Vosaltres dos i el vostre pare?
Sí.
Escolta, però estan molt ben fets, aquests dibuixos.
Sí que estan molt ben fets, home.
Escolta, sap molt de greu perquè vam dir que no ens quedaríem els dibuixos i aquest ens l'haurem de quedar perquè aquest està ben fet.
Sí. Però escolta, en Peyu té una mirada pura i brillant que no li pertoca.
Sí que és veritat que és una mirada que ja... Mirada que sembla que hagi caigut en un bol de ketamina. Està molt bé, ens han vestit bastant bé. Ell l'ha com vestit de Mario.
Sí. Tu tens les cames molt separades.
Molt, jo no les tinc tan separades.
Moltes gràcies. Ens agrada molt. El
molt
posarem
maco.
Per aquí darrere.
Biel, a tu et pregunten de què treballes o ja ho associen a el que veuen, diguéssim?
No em passa, però sí que tinc molts companys que els hi ha passat o me'ls hi passa molts companys que quan els hi diuen els pares que es volen dedicar a això els diuen, bueno, però hauràs de treballar alguna cosa com de veritat, no? Això sí que
com els músics,
és habitual, sí.
Clar.
Una cosa de veritat, eh?
Cosa de veritat. Clar, a mi, jo us deia que a mi m'ho preguntaven també, fent de mestre, deien, i tu de què treballes? Perquè m'ho estava passant bé amb ells. I clar, si ets al pati, pitjor. La monitora de menjador, pitjor, perquè de què treballes si sempre està al pati?
Clar, però la cosa és que ella té la sensació, tu tens la sensació que ells no estan treballant ara.
No,
clar,
diu que no.
Clar,
això és meravellós.
Clar, és el que passa.
Sí, és fantàstic.
Doncs sí.
Sí, sí. Sí, sí, és una feina. És una feina, però et diré per què, perquè paguem impostos.
Exacte.
Que si no, jo tampoc m'ho acabaria de creure.
No, ens ho passem molt bé, però quan arriba... Sí, sí, és una feina.
El Búnquer és un programa històric.
Esclata la Primera Guerra Mundial.
Ai, ai, ai.
Estic, de veritat, estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
Esclatat tantes vegades,
perquè,
ja.
Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
De veritat que sí.
El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
Estimats i estimades bunkaires, acabo d'escoltar el Búnquer sobre en Richard Wagner i tot seguit el de Milli Vanilli i he flipat. Heu deixat entrar Milli Vanilli i no heu deixat entrar Richard Wagner. En altres casos sí que heu sabut separar l'artista, no?, de les seves ideologies, com vau deixar entrar la llita dones en Julio Iglesias o en l'Antonio Baños es va fer col·lega de la Inés Arrimadas, tot i que no comparteixen la mateixa ideologia política.
Sí.
Bueno, us convido a per pensar-vos-ho, a reflexionar la possibilitat de deixar entrar el Wagner.
Hòstia.
És una meravella la seva música, escolteu-la, no us la perdeu. I jo com a membre violista de l'Orquestra Gran Teatre del Liceu, em comprometo a convidar-vos, Peyu, Jair i Neus, a l'assaig general de Lohengrin el proper març, si el Liceu obre l'assaig. Vinga, salut! I música.
Carai, tu.
Home, que m'hi punti, ja estic, jo ja hi soc, ja.
No tinc ni idea el que m'ha convidat, però que bé que sona.
Home, escolta.
Jo ja vaig dir a Wagner, eh? Que no, sí, no estava contenta amb
sí,
la decisió.
I se't va dir, tens un dret a veto
perquè, ja,
que pots utilitzar?
No sé.
I vas callar com un putà.
Perquè
vas
tinc por que no deixeu entrar una dona després en algun moment algú.
No,
és
no
que
em
fa por i jo no tinc aquest dret.
Vivim amb aquesta por, és veritat,
no
però...
No sé, vam deixar entrar.
Era ben nazi, en
Gordon,
en
ja ho sé.
No, era pre-nazi.
Sí, sí, però l'altre va matar en Jim Gordon.
Sí,
bateria
sí.
Boníssim. Va sí. matar la seva mare.
Va matar la seva mare perquè sentia veus dins del cap que li deien mata la teva mare.
I no sé si el van deixar.
I els nazis, que estan molt bé al cap, els nazis.
No, escolta, no va entrar. Aviam, era violista o aquest senyor o violinista?
Violista.
Violista, de viola, no?
Jo tinc una viola a casa.
És veritat, tu toques la viola.
Sí, jo toco la viola.
A veure Lohengrin, podem anar-hi.
Jo vull anar-hi.
Al Liceu?
Sí, home, sí.
Vale, vale.
Quantes vegades tindrem amb aquesta oportunitat?
Al Liceu, òbviament.
I podràs anar, i si és l'assaig, doncs anar vestit com et roti.
Oh, uita.
Que ningú et dirà res.
L'última vegada que vaig anar al Liceu vaig anar amb barretina i set vetes.
Sí, sí. I com et mirava la gent? Com et mirava la gent?
Raro, perquè era castellà.
Biel, t'han convidat a algun lloc estrany? T'han convidat perquè ets famós?
Hòstia, sí, sí, sí.
Jo el vaig convidar a venir a veure el meu espectacle.
Ah, mira.
Sí, per exemple, sí.
Hi ha llocs raros, rotllo... Festes d'aquestes estranyes que feu els actors.
A un casament.
Bueno, moltes vegades vas a una festa que sembla aparentment normal.
Sí, això ens interessa.
Quan entres allà no és aparentment normal res.
Ah, sí.
Però llavors això és una enredada, diguéssim, no? Però a priori no, en llocs raros no, és tot bastant convencional.
Sí, eh? Perquè sí. Tu ets de sortir de festa, eh?
Ho he sigut bastant, sí, sí, sí. I ara ja no. Ara ja no.
Està reformat.
Ho he sigut bastant.
Però sí que és veritat que els personatges públics famosos
sí.
Hi ha una tendència a convidar-vos a llocs que ningú sap que a un casament d'algú que no coneixes.
També us deu passar a vosaltres que vas aprenent a no anar a segons quins puestos.
Sí. Sí.
I
ja no
et, et vas quedant a casa cada
home, és que et veus allà a la Fira de la Col de no sé on i dius
a la Fira de la Col ja saps que no hi
és. Sí. No, moltes vegades et conviden a pobles aquests que tenen allà com una mena de florero, no? Que t'acompanyen, et passegen pel poble amb les forces vives
sí.
I hi ha l'alcalde i els regidores i tot plegat i t'agafen del bracet
sí.
I van com passejant com una mena de trofeu i ha après a no en aquests llocs.
Ben fet, sí, ben fet.
Sí, sí, sí.
Tenim alguna altra pregunta,
sí,
Neus?
Sí, en Quim de Sant Cugat.
Quim, a veure.
Sí, jo li volia preguntar al Biel un detall que no s'ha explicat de la seva biografia.
Oh!
I és
oh!
que en el seu armari no només hi ha la camisa dels Minyons de Terrassa, sinó hi ha un altre d'un altre color.
Sí, senyor.
I...
Què passa?
Pregunta, si ho volies explicar.
A veure, Quim, sí. Però que tu ets molt seguidor d'ell o dels Minyons?
Soc
o de...
molt seguidor de la ràdio en general
ràdio.
I l'he sentit sí. en una entrevista recentment.
Sí, senyor. en una ràdio que no es pot mencionar. Aquí.
Sí que es pot.
Aquí pots dir de tot. Sí, això és perquè jo era dels Minyons de Terrassa. Per ser de Sant Cugat en saps molt de castells, trobo, perquè es veu que això de més amunt del Llobregat la penya no sap el que és un 3 de 9, però a Sant Cugat es veu que sí, teniu una colla de puta mare. Jo feia castells amb els Minyons de Terrassa, però a Nissaga de Poder hi havia una trama ambientada en els castellers de Vilafranca, perquè era el Penedès. Minyons de Terrassa i castellers de Vilafranca durant molts anys eren el puto Barça i Madrid.
Sí. Vale.
Hi havia una rivalitat ferotge perquè anaven a la cursa, aviam qui arribava abans a fer segons quin castell. Llavors,
i et va tocar ficar-te la samarreta de l'enemic.
Correcte. Ostres. Correcte. Sí.
Et vas posar farruco?
No, he de dir que no hi ha més. Els van tractar molt bé els verds. Els verds, els seus enemics es diuen els lagartos, perquè hi ha aquesta cosa així com...
Sí. Però quan dius tensió, en què consisteix la tensió entre els castellers? O sigui, hi ha espionatge entre grups, coses d'aquestes?
No, home, hi ha hagut molt de moment que hi ha hagut fitxatges entre colles, això sí que, això sí que ha passat.
A mi se m'ha dit de nens que se'ls convencia amb uns viatges a Port Aventura i unes històries.
Què dius?
Això passava fa anys,
S'ha
de dir. Passava fa anys. Tot lo dolent passava fa anys. Avui en dia tot és perfecte. Estem en el millor moment de la història. Però fa anys tot era un desastre. Sí. Hi ha un vídeo bastant mític que se sent amb algú que li crida amb una canalla Disneylandia!
I llavors el loco, puja...
Disneylandia! I llavors veus que em puja com un coet, no? Algú. És a dir, sí que... Sí.
És allò, per treure-li pressió al nano, sí. Tu saps que si arribes allà dalt te'n vas a veure amb Mickey, eh?
Clar, és
li,
que...
Li cartes els peus a la boca. Si
això, com us estava dient, això ja no,
ja no
passa.
Ja no passa. Ara no es crida tan fort.
No. Es diu baix.
Es fa pel pinganic.
No, i s'ha de dir també que la rivalitat...
Ja està bé.
La rivalitat heavy és la de la Vella i les Joves de Valls, que allà és on es va inventar tot, i allà s'hi mesclen moltes coses.
Però és maco que hi hagi rivalitat. Està bé.
Bueno, és la base dels castells.
Clar. Clar. Bueno, i de totes les coses, quan vols que es professionalitzin una mica,
sí.
No?
Sí.
Si ho haguéssim deixat només a l'amateurisme i tots amics i a qui no competeix, hagués desaparegut.
Si només fos una exhibició, no haurien arribat on
agrada.
Clar.
Però després què? Desitges que caigui l'altre...
Sí.
Dius, vols que caigui, eh?
Bueno, no t'ho diran. No t'ho diran.
I jo tampoc.
Yeah. Jo tampoc t'ho diré. I abans, fa anys, sí que era una època en què això potser entre algunes colles... No, és veritat que ara no passa, això.
S'ha embolicat molt, eh? Però fa anys, què passa? Que anàveu amb garrots a tot arreu. Va, què passa?
Bueno, era tot una mica més primitiu, sí, no? Diguéssim, clar, hi havia una cosa més allò, més ancestral. Ara ja no. Ara és tot perfecte.
Molt bé. El que... Podem fer una altra pregunta, si
no. No, espera't, que encara m'hi puc entrar més en el jardí. Si en algun moment ha passat, això era sobretot entre la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls, de desitjar que l'altra colla caigués.
Vale.
Només. Fa 200 anys.
Bé, fantàstic. No sé si tenim temps per fer una última pregunta. Aviam.
Sí, però ja tinc una pregunta jo per ell, eh?
Ah, sí?
Ah, sí, neus? No, perquè està parlant de Nissaga de Poder.
Sí.
Que jo volia preguntar-te com que ja ho veia, això, eh?
Com a llavors, tots ho veiem, Nissaga
de Poder.
Sí, esclar,
llavors, què, això d'entrar... Perquè passaven moltes coses a Nissaga de Poder.
Sí,
home. Vull dir, jo miro com si fos ahir,
tant,
i no passen tantes coses. Un dia...
Perquè té un ritme una mica més com quotidià.
Home,
no?
Que juris, com... Però ha anat baixant, això, també abans, també hi havia moltes més coses. Llavors, Nissaga de Poder ho petava fortíssim.
Perquè era bestiesa rere bestiesa.
Exacte.
Bueno, jo crec que Nissaga tenia aquesta cosa desacomplexada d'anem a fer un culebrón, doncs el fem amb tots els ingredients que se li pressuposa un culebrot, no?
Sí, assassinats, adulteris,
segrestos,
incest. Oh, sí, el segrest també, eh? Sí. Arreglava un cotxe, no? Era...
Sí.
Oh, això me'n recordo, quan era petit em va afectar molt, eh?
Sí. I, bueno, hi havia tot i bastant concentrat. Llavors hi havia també aquesta cosa que ens agrada molt i ens dona molt d'amor als humans, que és veure com viuen els rics, no?
Ah, sí.
Llavors aquesta mena d'aristocràcia penedesenca, hi havia com una cosa de a veure aquesta penya com viuen. Llavors allí podies encabir-hi de tot, no? És quan llavors penses, veus algú de Freixenet i dius, aquest ha de ser un psicòpata, no?
Bé, hem de deixar aquí, arribem a l'últim minut de programa, temps per fer quatre preguntes ràpides al Biel Durant.
Veiem les les preguntes que ens han apuntat els guionistes. Segurament, Biel, ets l'home més cara de bona persona de Catalunya i mirada més pura i brillant. És un problema semblar bona persona a Catalunya?
Definitivament sí.
Sí, eh?
Sí, sí, home, sí, la penya s'aprofita, no? De la...
Clar.
La... Sí, perquè et veuen com ràpid, fàcil, accessible.
És un bon nano, ja... li podem dir qualsevol cosa.
Llavors,
no et dirà que no, Biel, no et dirà que no.
Clar, clar, clar. Mira, aquí estic.
L'altra pregunta diu... Els guionistes diuen que La memòria dels cargols és la millor sèrie que s'ha fet a TV3. Estàs d'acord amb això?
Bastant d'acord.
I sí? Quina seria de l'actualitat la que creus que és al nivell de...
De TV3?
Sí.
Se n'han fet de molt bones. Se n'han fet de molt bones.
Ho han escrit els guionistes, eh? No.
Mira, mira, jo n'acabo de rodar una per que s'estrenarà a TV3.
Ep!
100% en català.
Sí?
I que es veurà a la resta del món, que és boníssima i que es diu Pubertat i que la dirigirà la Letizia Dolera, per exemple.
Pubertat.
Pubertat, pubertat.
De què va això?
No m'ho diguis.
Una mica de castells.
De castells, també?
Sí.
Mira, mira.
Sí, 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 sí. No, no, una mica de castells, però en realitat va sobre altres coses que tenen a veure amb el despertar sexual dels adolescents, amb aquest món tan perfecte que hem dit en el que estem vivint ara.
Molt bé. I en català i per tot el món.
Sí.
Fantàstic. Sí, sí. Doncs si us heu quedat amb ganes de sentir el Biel Durant, demà ens continuarà acompanyant el Búnquer i tornarem a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.